quart de 10 comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Francesc Carol, de Convergència i Unió, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, Ignasi B, de la CUP. Molt bon dia als 5.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès de la següent notícia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la inclusió de Torre Negra al Parc Natural de Collserola, decretada per la Generalitat el 2010. Segons el Tribunal, el fet que el sector no mereixi especial protecció, com havien conclòs anteriors sentències, l'exclou de formar part del parc. La sentència, sorgida arran d'un recurs d'una empresa de Núñez i Navarro, pot ser ara recorreguda al Suprem. Hem parlat amb una de les parts implicades, l'advocat de Núñez i Navarro, Rafael Jiménez, que ha dit això a Cuat.cat.
És l'actuació plenària per part de l'Ajuntament, que pràcticament és una actuació de desviació de poder, pràcticament. I quasi ho insinua aquesta sentència, no m'atreviré a dir de prevaricació, però quasi ho insinua en aquesta línia.
Jiménez també ha manifestat que Núñez i Navarro esperarà que resolguin els altres processos judicials oberts contra l'Ajuntament abans de decidir quin és el proper pas que fan en aquesta qüestió. He intentat fer un petit resum, qui tingui més temps i vulgui informar-se més pot anar a cuba.cat, on també hem penjat la sentència completa, 98 planes, per si vol tenir tota la informació, per tenir una opinió.
Segurament.
Sí, jo vaig a patir la sentència. No les 98 planes gaire, però vaja, Déu-n'hi-do. Resumit això, que tampoc importa gaire, opinions dels partits polítics. Convergència i Unió, Francesc Carol.
Bueno, doncs l'Ajuntament ja ha comentat que no compartim la sentència, però bueno, esperaríem la resolució final i considerem que la Generalitat té que tenir la intenció de poder preservar Torre Negra, ja sigui dins del parc natural o amb un altre sistema. Però és una lluita que portem des de fa molts anys per intentar evitar l'urbanització de Torre Negra. I bueno, és una miqueta la història repetitiva de judicis, contrajudicis i de més declaracions. Per tant, esperaríem a l'última resolució amb l'esperança de poder continuar preservant Torre Negra de la seva urbanització.
Hem de patir per Torre Negra?
Clar. Cada cop que hi ha una notícia ens dona esperança i després una altra que ens estreu. Per tant, en aquest moment jo crec que hi ha tant creuament d'informació per un cantó i per l'altre que és difícil ara fer una valoració de caràcter resolutiva. Recordem que celebràvem no fa gaire el fet de la inclusió del mateix Torre Negra dins del parc natural i que això la protegia. Ara ens trobem que això no és viable degut a una sentència la darrera instància a nivell de Catalunya. Per tant, posar ara el que passarà amb Torre Negra és difícil. Estarem sempre pendents de la següent resolució, següent decret o el que pertoqui.
Partit Popular.
Els comentaris que jo faré pues, ara potser sonaran una mica forts perquè és un tema, això és un culebron, no? És un dels culebrons urbanístics que tenim aquí, juntament també amb l'última sentència aquesta que va sortir del tema penal, on es declarava l'Ajuntament responsable civil, sí, subsidiari d'unes indemnitzacions o possibles indemnitzacions, etc., no? Del tema de Boehringer. Aquest és l'altre gran tema, no? I aquí, bueno, com dic, culebron, tenim sentències ja unes quantes a partir de fa molts anys que donen la raó al senyor Núñez, no? a l'empresa Núñez i Navarro, i que clar, al final un pues, es planteja si no és que estem fent malament les coses i en contra dels ciutadans, perquè aquesta empresa també és un actor de Sant Cugat com qualsevol altre, en contra d'aquesta pues, d'aquesta iniciativa que té ell de construir pisos allà, no? La iniciativa pot semblar millor o pitjor a segons qui. Cada un té la seva opinió sobre si s'han de construir habitatges allà o no. Però el que està clar és que alguna cosa s'ha fet malament en el tema de la regulació urbanística d'aquell sòl, perquè si no tindríem aquests problemes, perquè si no hi haurien sentències en contra de la legislació que ha anat fent l'Ajuntament en aquest sentit. Per tant, quina és la nostra por? Que s'estigui hipotecant el futur de Sant Cugat, a nivell econòmic, vull dir, perquè per fer front a les possibles futures indemnitzacions que surtin de tota aquesta contravenció de normativa que es pugui estar fent. Lògicament, jo no sé si la cosa arribaria fins al punt que diu aquestes declaracions que acabem de sentir de l'advocat de l'empresa, perquè acaba, ha dit que podria ser inclús prevaricació, no he sentit, però bueno, no sé, però això ja em sembla molt enllà, però no estic segur que, bueno, potser pues, té raó, no ho sé, perquè no coneixem exactament, jo no he pogut llegir la sentència directament, però el tema és que si hi ha tantes sentències en contra, alguna cosa s'està fent malament, o s'ha fet malament en el passat. Per tant, com anem legislant sobre legislacions que ja s'han declarat nules per part dels tribunals, doncs estem posant parxes a sobre d'errors, no? I per això dic que en un futur podríem estar hipotecats per aquest tema.
PSC, Pere Soler.
Sí, començarem recordant unes paraules, no totes se les emporta el vent, però unes paraules d'un eslògan electoral que deia "Hem salvat Torre Negra". Bueno, de nou, cada sentència desfavorable desmunta aquest eslògan electoral que va servir per una majoria absoluta a la nostra ciutat, o va contribuir a obtenir una majoria absoluta a la nostra ciutat. Per cert, alcalde, que després va ser conseller de Territori i Sostenibilitat i que hagués pogut avançar en aquests tràmits de Torre Negra. Aquesta seria la primera. La segona, apel·lar a la continuïtat del consens i la unitat del consistori sobre tota la perspectiva de Torre Negra. Se'ns obre un ventall, és evident. Nosaltres sempre hem dit que cal diferenciar entre el que és el gran propietari de Torre Negra, que és Núñez de Barro, i els petits propietaris, evidentment tots amb interessos que poden ser legítims però que no són d'interessos generals de la ciutat. La sentència és densa, com has dit, Pep, jo crec que s'hauria d'estudiar, i en tot cas nosaltres el que demanaríem és que en el marc de la Comissió Informativa de Territori o de la Junta de Portaveus s'adreci tota la informació i tots els processos que en aquest moment estan endegats respecte al tema de Torre Negra per tornar a situar en el mapa en quina situació ens trobem més enllà de la sentència. Evidentment, nosaltres seguim apel·lant a la unitat d'acció de totes les forces polítiques. Darrerament el Partit Popular s'ha desmarcat. Esperem que es pugui tornar a reincorporar.
No, ara corregiré la posició.
No dic ara a la tertúlia, sinó en els darrers esdeveniments el Partit Popular es va desmarcar d'aquest consens i d'aquesta unitat que havíem obtingut tots els partits que estem en el consistori, i a més...
Matitzaré,
Val. I els agents socials i algunes plataformes, doncs, que també la plataforma en defensa de Torre Negra, doncs, també van actuar amb aquesta direcció. Repetim, hem de ser cautelosos, ens ho hem de mirar, hem de demanar que l'Ajuntament ens expliqui tots aquests processos que estan endegats, i a partir d'aquí doncs jutjarem. Però bueno, és el que es deia, ara una de bona, una de dolenta, i anem passant el temps i no sabem què fer amb Torre Negra, per parc agrari, parc natural, etc.
Iniciativa.
A veure, jo posaria també de manifest l'acord que durant molt de temps, o des que es va iniciar la lluita, hi ha de tots els partits al voltant de Torre Negra. Per tant, jo penso que això no és, diríem, una acció o una decisió de l'equip de govern actual ni de l'anterior, sinó que tots hi vam posar el coll en un moment determinat. L'altra cosa que volia dir és que l'advocat de Núñez i Navarro doncs acusa gairebé de prevaricació a l'Ajuntament quan qui va decretar que Torre Negra estava dins del parc de Collserola és la Generalitat a l'any 2010. Per tant, no va ser l'Ajuntament qui va prendre aquesta decisió. Per tant, no entenc massa bé aquesta acusació que fa concretament contra l'Ajuntament.
Crec que va per una altra...
En qualsevol cas, me refereixo a el que he sentit perquè no he sentit res més. Jo penso que la desgràcia que tenim tots plegats amb Torre Negra és que hi hagi una empresa com la del Núñez i Navarro, una empresa potent que va per totes i que per tant doncs no pararà, suposo, fins a aconseguir els seus objectius, i això va en detriment efectivament dels altres propietaris que estan allà. Jo crec que possiblement en aquests moments ja estem en un carreró sense sortida, no hi ha res més a fer que anar als tribunals i anar defensant, però sí que probablement en un moment determinat s'hagués pogut fer, diríem, una compensació amb altres terrenys o amb altres ubicacions que l'Ajuntament doncs fa 8-10 anys encara tenia. Avui ja no els tenim, i per tant doncs això ja no és possible, i si arriba la mala notícia de que s'ha de fer compensació, doncs haurà de ser una compensació econòmica, la qual cosa realment posa una mica els pèls de punta. En qualsevol cas, doncs Jo penso que, de moment, hi ha una altra situació, que el fet de que es consideri que Torre Negra no pertany al Parc Natural de Collserola, no crec, almenys jo ho interpreto així, que això necessàriament vulgui dir que sigui urbanitzable. És a dir, jo penso que són dos conceptes, un és un concepte urbanístic i un altre és un concepte mediambiental, que jo crec que no necessàriament van de la mà. Per tant, el fet de no ser o no pertànyer al Parc de Collserola no vol dir necessàriament que es pugui urbanitzar, almenys jo ho interpreto així.
La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, jo no m'allargaré massa, és un col·laborat d'aquests que retorna cíclicament. Jo no parlaré de lemes electorals, però sí que recordo alguns plens apel·lant a la responsabilitat i al triomfalisme, en el sentit que hem salvat ja Torre Negra, no? I quan algú posa dubtes, doncs sou uns aixafaguitarres o sou uns irresponsables. Bueno, doncs tornem a tenir el tema sobre la taula. Jo, el primer que sent, potser és anar-me'n del tema, però penso que no. O sigui, el primer que penso quan sento un Núñez de Navarro, penso que el senyor Núñez està condemnat a presó i no sé per què carai no està a la presó. Primera qüestió. Quan sento que els advocats parlen de prevaricació, recordo els advocats de Núñez de Navarro atemptant contra la llibertat d'expressió en moltes ocasions en què algú em posa en dubte l'actuació de Núñez de Navarro a Torre Negra i trucant a col·lectius que han de denunciar d'això. O sigui, és una gentola, tot aquest grup, que no mereix cap mena de fiabilitat, no? Independentment de que en aquest cas, doncs bé, no s'hagin fet les coses correctes des de l'Ajuntament o des d'on sigui, i si no pot ser parc natural, doncs hem de buscar altres eines perquè es pugui protegir. Jo estic convençut que podem trobar-les i cada cop ens queden per això menys escletxes. La veritat és que si només ens queda un recurs i no tenim terrenys per compensar, doncs la situació és peluda. El que passa és que jo penso que la unitat a vegades està sobrevalorada, en aquest cas crec que és necessària, i només una última valoració. Pot ser legal i tot el que vulguem, i jo no qüestiono la legalitat, no hi entenc massa de lleis, però és una mostra palpable més que l'interès privat d'uns pocs preval sobre la voluntat de la gran majoria. I aleshores, ostres, crec que hauria d'haver-hi alguna mena de mecanismes en aquests casos que permetessin garantir que la voluntat de la immensa majoria no es veu negada pels interessos d'uns pocs, no? I més quan un d'aquests grans és Núñez de Navarro, que és una empresa que està podrida de calés i que, com he dit, el seu president doncs hauria d'estar a la presó.
Més opinions? Alguna ronda més?
No, bueno, només apel·lar, com deia el company de la CUP, a la unitat a l'hora de preservar Torre Negra. Com deia Roser, iniciativa, que no sigui dins del parc natural no vol dir que no hi hagi altres opcions per evitar la seva urbanització. Jo crec que és una cosa més que clara a nivell tots els partits i a nivell ciutadà, respecte a la posició de la prevaricació que apuntava el company del PP.
No, jo no he mostrar. Dit que hi hagi qüestions de prevaricació, he dit que ho ha apuntat l'advocat i crec que no... Que no crec que tinguéssim d'arribar a aquest punt.
Bueno, partint de la presumpció d'innocència, que això vol dir que vostè hagi de dir que partés a la base de que no hi ha hagut prevaricació.
Jo sí.
Correcte, per fi. Doncs el tema és aquest, unitat i evitar en qualsevol qüestió que aquest tipus de sentències puguin portar-nos cap a o un malbaratament a nivell econòmic a l'hora de fer compensacions o l'últim fi pitjor que seria l'organització de Torre Negra.
Bueno, jo per part meva, o sigui, la qüestió està molt clara. Que s'hagi de compensar el senyor, o sigui, el senyor no, perquè és una empresa, no? A l'empresa, independentment de qui sigui el propietari, perquè jo no sé si aquest senyor, el senyor Núñez, tindria d'estar a la presó o no, perquè si tindria d'estar a la presó...
Està condemnat a 6 anys, sí. a dos mesos, sí. I no entenc per què no entra a la presó.
Bueno, hi haurà alguna raó, dic jo, no sé.
Sí, que els rics no entren mai a la presó.
Sí, però res a veure amb Torre Negra, Aquesta sentència és
per... No, per subornar Hisenda, bàsicament. Inspectors, Hisenda.
No, però vull dir que aquest procés podria seguir des de la presó igualment, sí. Encara que el Núñez estigués a la presó.
És que no he dit el contrari, he dit que...
No, jo ho dic.
Partit Popular.
Sí, és que el tema de la persona o personatge que estigui al capdavant de l'empresa, si ha fet qüestions que no tenen res a veure amb això, per les quals ha sigut condemnat i tal, no té res a veure amb el tema.
És que no he dit que tingui veure,
I suposo que hi haurà alguna raó per la qual no estarà per això si està condemnat a una sentència que tampoc...
No he dit que tingui res amb el tema, he dit parlo de la fiabilitat d'aquesta persona i dels seus advocats.
Ah, no, els seus advocats dit... segurament són uns professionals que no estan condemnats a qualsevol... a cap pena de... ni l'empresa tampoc, per tant... suposo que les seves pretensions són legítimes donat que hi ha diverses sentències que ho determinen, no? A banda d'això, és convenient construir allà o no? Pues, cadascú té la seva opinió. La zona d'especial protecció mediambiental que deia la Roser, que no té a veure amb la legislació urbanística, jo crec que sí que tenen a veure, perquè si hi ha una normativa que diu que això és un espai d'especial protecció, això vol dir que no es pot construir encara que hi hagi un pla urbanístic que determini que sí que es pot construir. entenc jo, perquè està com per sobre, o sigui, té preferència al tema de l'especial protecció. Llavors, és com si xoquessin dos normatives que estarien doncs, mal delimitades. En aquest cas, no conec perfectament si estan ben delimitades o no, però hi ha la sentència, el que sí que sabem és que hi ha les sentències del Tribunal Superior de Justícia, aquesta última, i d'altres, que donen la raó, en aquest cas, al senyor, a l'empresa Muñiz y Navarro, i també hi ha altres propietaris petits, com deia el Pere, que també estan allà reivindicant els seus drets. I deia l'Ignasi que a vegades la voluntat d'una minoria pot condicionar la voluntat d'una majoria o els interessos d'una minoria, no? Crec que era aquesta l'afirmació. Clar, el que passa que aquí s'han de veure en el temps, s'han de distingir en el temps, quan, o sigui, els interessos de cadascú, no? Perquè l'interès de la majoria en aquesta protecció, si no tinc entès malament, ha sorgit després de que en el seu moment, a l'any 80 no sé què, aquells propietaris tinguessin uns drets, sinó poguessin fer, per la normativa que hi havia en aquell moment, quan ells van comprar el terreny, o ja el tenien, o el van heretar, qualsevol, segons si són els petits i tal, pues les possibilitats que tenien amb aquells terrenys que van comprar o van adquirir, no? Clar, l'interès de protegir allò, aquells terrenys, ha sorgit, doncs, ha anat sorgint després, molt legítimament també, però són moments diferents en el temps, no? I s'ha de distingir. Clar, aquells propietaris reclamen els seus drets en aquell any, en el 86 em sembla que és, o 84, no sé, però aquest interès ha anat sorgint després i l'Ajuntament ha anat legislant, també la Generalitat en la seva competència, en funció d'aquests interessos, suposo, o també interessos del propi ajuntament, urbanístics, no ho sé. Però sí que em consta perfectament, i acabo, que hi va haver en el seu moment, fa molts anys, quan encara hi havia possibilitat de fer-ho, un intent de conveni entre l'empresa i l'ajuntament, que l'empresa, segons del que ens van informar, va fer un intent d'acordar amb l'ajuntament una solució pactada intercanviant terrenys. I inclús cedint una part d'això, d'aquests terrenys íntegrament a l'Ajuntament, la major part a l'Ajuntament, a canvi d'un altre sòl, no? Que l'Ajuntament no va voler. Per què? Suposo perquè pensava que legislant podia pues, seguir el seu camí, no?
Pere Soler?
Amb l'explicació del senyor Álvaro Berejam, és obvi que és un tema molt complex i per tant difícil d'explicar en una tertúlia de ràdio, en aquest sentit. Però sí que en aquest sentit, uns drets adquirits, una possibilitat de desenvolupament d'un pla urbanístic, o una possibilitat de després d'intentar reservar aquest espai com a espai natural. És a dir, hi ha un xoc d'interessos, però clar, tot parteix d'una ciutat als anys 80 que estava en creixement i que creixia en desmesura i que es creixia per tots els indrets, i per tant en aquell moment es va optar per no fer cap tipus de, diguéssim, d'ordenació de lo que seria de Torre Negra, i per tant estem amb això, com els companys de tertúlia: unitat, unitat d'acció, consens davant de qualsevol fet que faci referència del posicionament de l'Ajuntament sobre Torre Negra. Això sí, a partir de la informació, per tant, torno a sol·licitar, a través de les comissions informatives o de la Junta de Portaveus, se'ns doni tota la informació, perquè crec que tenint aquesta informació serà molt més fàcil arribar a un consens i a un posicionament, perquè s'ha demostrat que el consistori en ple, com ha dit abans la Roser, doncs està per intentar preservar al màxim i buscar totes les sortides per la preservació de Torre Negra.
No, jo només volia aclarir que possiblement, insisteixo, la desgràcia que hi ha a Torre Negra és la intromissió, si m'ho deixeu dir així, de l'empresa del Núñez y Navarro. I penso que probablement els petits propietaris el que tenen és un cert agravi comparatiu amb la resolució que s'ha fet amb altres zones. No oblidem que la Costa del Golf també està tocant a Collserola i Can Trabal també. I suposo que n'hi ha algunes altres que em deixo. En aquests dos casos això es va resoldre d'una altra manera, i per tant pues sí, un també té la idea de dir, bueno, doncs i per què aquell sí i jo no? Probablement ho dic així una mica d'estar per casa, però bueno, però crec que aquest és un agravi que en aquests moments, insisteixo, és pràcticament impossible de solucionar amb permutes, però que en un altre moment potser és que es pogut solucionar fàcilment.
La CUP, per tancar, perquè quedi clar, l'Ajuntament pot continuar dient que no s'edificarà Torre Negra. atenent-se a criteris ordinaris, continua tenint aquesta potestat, per tant, evident, no té per què edificar-se en un futur immediat.
Això no porta directament a l'organització, per tant, això...
Però quan es resoldrà del tot el dubte sobre Torre Negra, en quin moment podrem dir que s'ha acabat, que està totalment protegida?
Clar,
ho dic perquè és la pregunta que es fa a la gent, perquè constantment ens trobem amb el gota a gota.
Això ho veuran els nostres fills, els teus.
Quan arribi el dictamen de l'última instància judicial.
Com diem, si tenim una empresa amb suficient poder econòmic per anar fent recursos, per anar buscant subterfugis legals, serà...
Com subterfugis legals? Ara sí, no, perdoni que em rigui, subterfugis legals no, són sentències, perdoni'm. Són sentències.
Senyor Benejam, jo també sóc advocat com vostè, i a palau subterfugi legal s'utilitza bastant. Sí, i sap estar preferentment a què m'estic referint.
Ara que vostè acusi els propietaris dels terrenys d'allà, sigui Núñez i Navarro, sigui els petits, de subterfugis legals...
Sap què significa la palau subterfugi?
Sí, clar.
Vale.
Suposo que volia dir
és una maniobra,
escletxes de seguir litigant i el tema continua obert.
Sí, però jo ho entenc d'una altra manera. Jo entenc que estan fent servir els seus drets de litigar contra decisions de l'Ajuntament que ells creuen que són errònies.
Subterfugis, és a dir, escletxes, com diu el company del Partit Socialista.
Subterfugi implica un component negatiu i il·lícit.
Per vostè sí,
però és mediambiental.
No, ja l'he mirat, gràcies.
Però si l'Ajuntament manté aquesta potestat i considera que no s'hi ha d'urbanitzar, no s'urbanitzarà mai.
Bueno, nosaltres continuarem lluitant perquè no s'ho...
Pregunto, no, deixo la pregunta a l'aire. Algú es mulla i diu que no...
El company de la CUP no sabrem mai quin tipus de sentència pot sortir última o quin tipus de canvi per part del pla potestat que tingui, perquè, és a dir, no podem dir-ho, però per part de l'Ajuntament interessa que no s'urbanitzi. Quina és volta de fulla.
A veure, jo crec que una cosa és que efectivament la potestat de no urbanitzar i l'altra cosa és que hi hagi alguna sentència que obligui a indemnitzar uns possibles drets que alguna sentència pot considerar que tenen els propietaris. Jo crec que són dues coses diferents. Una és l'urbanització, que efectivament jo crec que si l'Ajuntament no dona permís no s'urbanitza, i l'altra cosa és que l'obligui a indemnitzar. I això
tot i que no doni permís, es pot veure obligat en un moment donat a reformular un pla especial urbanístic de la zona. Exacte. Encara que després no otorgui llicències per l'urbanització. És que estem en un tema lliscós, i a més el que seria l'urbanisme, com en diuen això, les lleis d'urbanisme, doncs són complexes.
Bueno, l'Ajuntament haurà de buscar els seus subterfugis / escletxes per evitar l'urbanització.
Algun comentari més sobre el tema? No? Doncs passem a una altra qüestió. Avui tenim un ple extraordinari, és dimecres, normalment els fem els dilluns, però és extraordinari perquè a les 7 de la tarda debatrem sobre, o es debatrà millor dit, interposar un recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. La convocatòria arriba després que el Consell de Governs Locals, reunit a Sant Cugat, encomanés als alcaldes sumar-se al recurs d'inconstitucionalitat contra una llei que assegura posa en risc els serveis de proximitat i l'autonomia local. Ja sé que m'han estat escoltant molt atentament els regidors que estan aquí presents, i els demanaré que em facin un petit avanç de quin serà el posicionament dels seus partits respecte a aquest recurs, i si consideren que hi ha alguna mena d'esperança que aquest pas també judicial que es fa pugui aturar la reforma del Partit Popular.
Bueno, Convergència és totalment a favor del recurs, estem partidaris d'aturar aquest tipus de reforma al Partit Popular, considerem que ja hem repetit fins al cansanci el fet que això el que fa és allunyar la política del ciutadà, és a dir, si ataquem els municipis en comptes de plantejar altres qüestions més importants, com seria, per exemple, la reforma necessària del Senat d'una vegada per totes, estem, per estalviar-nos 4 duros, perquè és així, allunyant la política del ciutadà, evitant que el municipi pugui fer tasques socials. Qui millor que el municipi pot discriminar i saber cap a on han d'anar les tasques socials o les ajudes socials. Per tant, totalment en contra d'aquesta normativa que això limita el municipi com a culpable, i que no és cert, d'aquesta crisi. És a dir, l'endeutament no sorgeix necessàriament a nivell municipal. Sorgeix més a nivell de comunitats autònomes extraordinàriament endeutades, i algunes de les quals continuen existint en mans del Partit Popular, per exemple, i que en aquest moment no tenen cap tipus de limitacions. Per tant, considerem que a nivell municipal s'ha de protegir al màxim la política, i en aquest cas la possibilitat per part del municipi de fer accions directes cap al ciutadà.
Partit Popular?
Sí, jo crec que aquí la idea que s'està distribuint és que s'està legislant pues en contra dels ajuntaments, i sobretot dels ajuntaments que no siguin del Partit Popular. I jo crec, perquè es parla molt del Partit Popular, i jo crec que s'hauria de parlar del govern de l'Estat. Sí que és un govern del Partit Popular, però evidentment també està legislant contra ajuntaments que estan governats o contra, jo no diria contra, però segurament en contra dels interessos d'alguns ajuntaments que estan governats pel mateix Partit Popular.
Si us plau, no tinguin debats paral·lels, perquè si no se sent des de casa, interrompen el seu company que està parlant i això es converteix en una no tertúlia, es converteix en una conversa de bar a diverses bandes. Continuï, si us plau.
Continuo. Clar, si s'està intentant fer una reforma de racionalització dels ajuntaments, no? De la regulació dels ajuntaments, es fa contra els ajuntaments o a favor dels ajuntaments, com es vulgui entendre, però de qualsevol ajuntament, estigui governat per qui estigui governat. Segurament hi haurà molts ajuntaments governats pel Partit Popular que no estan d'acord amb aquesta reforma, però això no vol dir que no sigui correcta recomanada per tal de racionalitzar aquesta administració local. L'administració local, perquè aquí acaba de dir el Francesc Calor que les deutes, o la major deuta, és de les administracions autonòmiques. És veritat que les administracions autonòmiques tenen molt deute, moltes, i altres, unes menys i unes altres més, però i estiguin governades perquè estiguin governades, perquè aquí a Catalunya el Partit Popular ha governat bastant poc. Si vol,
massa i tot
per vostè, no? però ha governat bastant poc i amb una espècie de recolzament, no ha governat directament. Llavors, la qüestió és, igualment està molt endeutat, la qüestió és els ajuntaments no estan endeutats, però estan molt més endeutats que les comunitats autònomes en proporció. Hi ha ajuntament, i depèn de quin ajuntament. Clar, l'Ajuntament de Sant Cugat té una deuta que pels ingressos que tenim per mi és exagerada, però bueno, la tenim i la podem pagar perquè tenim molts ingressos, però és una deuta de quasi 70 milions d'euros. Però altres ajuntaments tenen un ràtio d'endeutament que supera no ja el 75% que marca la llei, sinó el 100% i més encara. Per tant, això s'hauria d'arreglar. I aquesta reforma jo crec que està feta pels ajuntaments que incompleixen tota aquesta normativa o tota aquesta política d'equilibri d'ingressos i gastos, no? d'ingressos i despeses. No es pot estirar més a la mà que a la màniga i per tant s'ha de legislar sobre aquesta qüestió, perquè si no hi ha molts ajuntaments que incompleixen, siguin del Partit Popular, siguin del Partit Socialista, siguin del partit que siguin.
PSC, que feia que no el senyor Pere Soler mentre
parlava. No, perquè
parlava.
S'han dit coses que no s'ajusten a la veritat. El deute de les administracions a l'Estat és... Els ajuntaments no arriba al 4% del total del deute generat a l'Estat. Les comunitats autònomes està al voltant del 30%, aproximadament. I el 65%, 60 i pico, 64, 66%, és de l'Estat. Del govern de l'Estat. Ho genera els propis ministeris. Per tant, aquesta és la distribució del deute de l'Estat. Per tant, un 4% enfront d'un 65%, anem a reformar. Què anem a reformar? Anem a reformar el 4%, no? És com l'acudit aquells del Remero, si ja els hi explicaré després. No?
S'està reformant tot.
No. Però, qui té el deute, el major deute, qui genera major deute en tot l'Estat és el propi govern central. Punt número 1. Punt número 2, la reforma és un sense sentit. És una recentralització o centralització directament, intentant fer, diguéssim, una retallada del marc competencial amb l'excusa de gastar menys diners. Però és que aquests recursos s'augmenta el que serien les delegacions de l'Estat, que són les diputacions. I per tant, el que deia Francesc Carol té raó. És a dir, portem la gestió d'ajuntaments que s'estan fent des de la proximitat allunyant de la ciutadania i que la gestioni la Diputació. Per què? Em podríem dir l'economia d'escala. Bueno, però és que les mancomunitats són economia d'escales. L'àrea metropolitana és economia d'escala. Els consells comarcals, no parlo de la província de Barcelona perquè són els que menys funcionen amb serveis, però els consells comarcals de Girona, de Tarragona o de Lleida estan prestant molts serveis que d'alguna manera el que fan és mancomunar aquests serveis entre municipis que no poden prestar el servei perquè no els resulta. Per tant, és un sense sentit, una reforma que no està feta amb els propis actors, que són els ajuntaments, que vostè ho ha dit, de tots els colors. El món municipalista de l'Estat està en contra d'aquesta reforma, en contra de la reforma, i per tant és una manera de recentralitzar i tornem a controlar el territori a partir de les diputacions.
Iniciativa.
Bé, jo crec que Iniciativa des del primer moment ha tingut una posició absolutament clara en aquest aspecte. Jo crec que s'ha dit tot sobre el que representa aquesta llei, i aleshores jo penso que el que farem avui en un ple extraordinari, perquè representa que no es va admetre l'urgència de fer-ho abans, doncs ho fem avui. Bé, en qualsevol cas, doncs el que pretén, jo suposo, l'Ajuntament de Sant Cugat és sumar-se i fer que arribem a aquests 1.200... ajuntaments o 1.200...
doncs. Ara busco exactament les dades, sí, que s'han de complir uns requisits.
Sí. Bueno, jo crec que hi ha, que s'han de reunir com a mínim 1.200 ajuntaments amb un nombre d'habitants que no sé si bordeix el
100. Un mínim de 1.200 consistoris. Exacte. Que representin almenys una sisena part dels ciutadans de l'Estat
espanyol.
Exactament,
molt bé. Vale. Llavors, doncs bé, jo crec que el que fem avui doncs, és tots plegats intentar sumar-nos i arribar a aquesta xifra que es considera necessària, i que si ho tinc ben entès, després serà l'Ajuntament de Barcelona qui es personarà en aquesta inconstitucionalitat, perquè és, sembla que és l'Ajuntament que té més habitants, no, no per res més.
Segur, això?
Sí, sí, el que passa és que...
No, no ho sé, no és una informació no, que no tinc, eh?
Sí, sí, avui...
A mi m'assembla que és així, però igual m'equivoco,
Sí, Josep, ho deien avui perquè Barcelona, com que té la Carta Magna, no, sí, no seria necessari, però amb sí, solidaritat a la resta.
Solidaritat, i a més és el que sí, té, representa que és el que té el nombre d'habitants més gran, i per tant ell ho faria, jo ho tinc entès així, en representació de la resta de municipis de Catalunya.
Perfecte. Vale? Doncs...
En qualsevol cas, jo penso que sí que és veritat que hi ha una sèrie de coses que en aquests moments presta l'Ajuntament que no. Jo estic pensant en una cosa que hi vam estar discutint i que em sembla d'una importància cabdal, com és el Pla d'Inclusió Social que estem discutint al nostre Ajuntament, que crec que és cabdal per desenvolupar una sèrie d'accions que en aquests moments s'estan fent, i jo crec que seria la primera cosa que quedaria borrada del mapa. És a dir, que un pla d'inclusió que jo crec importantíssim, potser seria la primera cosa que desapareixeria. Com aquesta, suposo que en desapareixerien d'altres, però faig referència a aquesta perquè és la que tenim d'una manera més immediata.
La CUP?
Sí, una de les coses que també ens preocupa la CUP, serveis socials, que és de calaix que ho ha de fer l'administració més propera al ciutadà, doncs també, no?, amb la reforma prevista. Jo, ràpidament, és que hem parlat abans de Torre Negra, tema recurrent, jo crec que el tema de la reforma local és el tema del qual he parlat més en aquests últims 3 anys. Vull dir, hem explicat per activa i per passiva el nostre posicionament, només enfatitzar dues coses. D'una banda, és una reforma de caire econòmic, sí, però té un calat polític molt important de treure competències, treure autonomia local. I la dic sempre, i la torno a repetir, perquè és que és tan bona la frase, i estem de la torre de les intencions veritables de la reforma, que clar, no puc evitar-ho, és quan el senyor Montoro va dir que aquesta reforma permetria alleugerir la presa de decisions. Ho va dir ell, no ho va dir ningú, ni ho vam interpretar, ho va dir textualment, no? Per tant, reforma econòmica amb un rerefons, amb un missatge subjacent polític. O sigui, el que volen aquí és treure competències. I aleshores, aquí hi ha una cosa que sí que penso que s'ha de dir, i és que la llei catalana que es preveu no treu competències, preserva les competències, però també va encaminada en aquesta qüestió de la suficiència financera, que és important, evidentment, no estic advocant aquí per un endeutament generalitzat de les administracions públiques locals, però també va encaminada a això, no? Aquest control, que a vegades pot traduir-se en pèrdua d'autonomia local. Per tant, reitera la nostra oposició, i avui esperem que al màxim del ple ens sumem contra aquesta reforma i intentem evitar-la.
PSC, demana el torn.
No, només per ja que feia esment a la reforma que s'està intentant portar a terme des del govern, la proposta de llei de la reforma de l'administració d'aquí, avançar-li que en tot cas aquesta possible retirada de competència local es fa des del diàleg amb els municipis. És possiblement una de les variants entre una llei i l'altra. Com es fa? Comptant amb els municipis, parlant amb els municipis i dient, bueno, si no podeu, la prestarem nosaltres, que és diferent.
No parlava de competències, no parlava de suficiència financera.
No, en aquest sentit, és a dir, tu estàs prestant un servei que d'alguna manera et ve derivat, la bossa econòmica et ve derivada de la Generalitat perquè l'estàs prestant del món local, si no pots, intentem mancomunar, és a dir, el diàleg és molt important, i jo era el que volia destacar, més enllà d'entrar a la congressió, sinó que una es fa amb diàleg amb el món local i l'altra no.
Partit Popular?
Bé, jo crec que per defendre aquesta reforma hi havia moltes competències impròpies que molts ajuntaments les exercien sense una suficiència econòmica, i aquí és on ve el problema de l'endeutament de molts municipis, moltíssims.
I què farem? Deixar la gent sense serveis?
No, al contrari. Què va? Per què s'ha de deixar la gent sense serveis?
Perquè la burocràcia abans no rebi la prestació econòmica per poder prestar el servei, aquella persona ja haurà passat fam, aquella persona ja no s'haurà pogut
vendre. Això és una suposició o una visió de futur que no comparteixo.
És una constatació quan deriven les partides.
No, jo crec que és al contrari. Que aquest servei no el presti l'administració local no vol dir que no funcioni, com altres serveis. Inclús aquí hi ha un servei, per exemple, el servei de, hi ha serveis de l'Ajuntament que tenim encarregats a la Diputació, per exemple, no? I funcionen molt bé, com el tema de la recaptació dels impostos. Això funciona bé. Per què no han de funcionar bé altres sistemes, altres qüestions?
Sí, però l'oficina està aquí, eh?
Ja.
L'oficina està aquí, eh? No, ja, està en el món local, eh?
Sí. Ah, però l'oficina està perquè la gent vagi allà i pugui pagar o pugui rebre els documents, pugui després anar al banc i tal, però és que per les altres qüestions també es trobaran, s'aplicaran, implementaran les solucions que calgui, que correspongui. Però això no vol dir que el servei es vegi perjudicat. Jo no ho entenc així. Jo crec que al contrari, que el servei inclús millorarà.
Alguna opinió més?
Bueno, jo soc una miqueta sorprès perquè vam començar aquesta crisi posant en dubte l'existència de les diputacions com a mitjà d'estalvi, i no sé com us ho hem muntat, que ara resulta que són les més poderoses. Portem aquí, des que vaig començar a estudiar la carrera de dret, plantejant-nos per què serveix el Senat i com s'havia d'estructurar perquè fos una cambra territorial amb autèntic dret de vet, que no té ara, i tampoc ho hem fet. I no sé com ningú en cap moment deia que els ajuntaments no funcionessin i ara ens estan carregant els ajuntaments. No ho entenc gaire, però bueno.
Que això de que no ho deia ningú.
La CUP.
Jo, ràpidament, per intentar ajudar el Francesc Carol, que no ho entén, jo sí que ho entenc, la crisi és una coartada, la crisi és una estafa, que està possibilitant una recentralització, una regressió de drets, per tant, és això, vull dir, totes les coses que es deien i fer la translació d'aquestes reformes a nivell de l'administració, es parlava de perseguir els paradisos financers, de reformular el capitalisme tot, i el que estem fent és aprofundir en això, per tant, una estafa amb totes les lletres.
Iniciativa, heu donat un torn, Partit Popular, sí, molt breument, si us plau, que els vull preguntar per una altra cosa.
No, jo crec que, al contrari, o sigui, el Partit Popular està lluitant a tope amb el tema del frau fiscal, amb el tema del frau fiscal.
Amb l'amnistia fiscal, sí.
No, l'amnistia fiscal
és molt bé, l'amnistia
fiscal va ser un sistema per repatriar capitals.
Fracassat, per cert.
Quatre duros.
No, fracassat, no, es va repatriar capitals.
Va fracassar.
I després, la segona part va ser l'obligació de declarar els béns, siguin diners o siguin béns immobles o béns mobles, que tinguis a l'estranger. I això va ser el contrari. Va superar moltíssim les expectatives.
Perdona, poca credibilitat té quan el tresoret no sé quants milions de Suïssa, vull dir que...
Però el tresoret del Partit Popular, que no té res a veure...
Amb el Partit Popular.
L'extresoret del Partit Popular, que una persona robi, no té res a veure amb la legislació que fa el govern de l'Estat.
No, una cosa...
Ara no confoguem les qüestions aquí.
Una cosa, jo el que estic dient és que des del govern de l'Estat s'han dit coses que després no són les que es fan, però claríssimament. I es deia allò de les diputacions...
Com quines?
Doncs mira, doncs això que ha comentat el Francesc Carol, de les diputacions, dels consells comarcals...
No, sí, i nivells... les diputacions...
Si em preguntes una cosa i no em deixes respondre...
Respon.
No. Nivells d'administració que es qüestionaven per ineficiència, per inoperància, per manca de necessitat, doncs jo penso que això era una reflexió que s'havia de fer i era pertinent en el moment de la crisi. Doncs en comptes de fer això, el que s'està fent és treure competència a l'administració local i collar-la. O sigui, es fa un diagnòstic i després simplement donen altres mesures. Vaja, no estic dient que no es facin alguns canvis de legislació, però el frau fiscal, perdona, i els paradisos fiscals no estan perseguint en absolut. I l'amnistia fiscal per mi és un cas paradigmàtic d'això, vull dir, es van repetir així quatre diners, els càlculs que s'havien fet des del Partit Popular no es van complir ni molt menys del que es va dir.
Sí, jo crec que en aquell moment va ser una decisió acertada perquè es va dir a tothom que tenia diners fora, voluntàriament ho vol portar aquí, si voluntàriament ho vol portar aquí avui, pagarà un 10%, si no, després atinguis a les conseqüències. Això és el que va ser.
I tots els empresaris i persones que havien pagat els seus impostos per tenir-ho aquí, tots emprenyats.
Ja, però és que això responia primer a la voluntat de no, o sigui, a la voluntat de repatriar diners aquí, que era el principal.
Escolti, perquè tenim... sembla que ho dic perquè és un debat que...
Si s'acaba el temps,
no, el nombre d'aturats a Sant Cugat continua més a la baixa, al febrer hi havia 4.050 persones sense feina al municipi, el que representa un 1,77% menys que el gener. Sant Cugat ha encadenat ja 6 mesos de disminució del nombre d'aturats. Els demano una petitíssima valoració perquè hem de marxar. És una xifra que vam conèixer ahir, que cada... Sí, més o menys, però seré molt estricte.
Sí, no?
Breument, Senyor Carol.
Molt breument, celebrem-ho, esperem que continuï aquesta tendència i esperem que això sigui per fi un símptoma de que comença a acabar-se la crisi. I dic comença perquè encara que ens queda bastant per recórrer.
Bravetat absoluta.
Pues, bueno, molt content pel municipi, per Sant Cugat, per les persones que han trobat feina en durant aquest període, i content que els indicadors, que Sant Cugat sempre va per endavant dels indicadors que en general després es generalitzen, pues que siguin bons, no? Perquè això vol dir que sí, que comencem a millorar.
PSC.
L'entrada només es pot dir que és una bona notícia, però no vol dir que aquesta disminució de l'atur a Sant Cugat faci referència estricta a Sant Cugatencs que estiguessin en atur. Això jo crec que treballadors que treballen a Sant Cugat i treballadors Sant Cugatencs, primera. Segona, hauríem de veure quina és la precarietat laboral de la contractació, la temporalitat i les deficiències laborals que s'estan duent a terme a partir del marc de la reforma laboral.
Bé, doncs jo diria allò, doncs, que sigui per bé, que es deia al meu poble, i quan dic que sigui per bé, voldria dir que ojalà la major part d'aquests treballs, ja siguin per Sant Cugatencs o no, siguin fixes, ben remunerats, i sigui un treball digne per a aquesta gent que l'ha tingut.
La CUP?
Em sap greu no compartir el sentiment de felicitat, perquè evidentment que hi hagi menys aturats és positiu, no hi ha gaire l'evidència, però tres consideracions. Molta gent marxa de Sant Cugat i de Catalunya, per tant són gent que deixa d'estar aturada en teoria. Molta gent no s'apunta, els joves, la majoria no s'apunten a l'atur. Per tant, tenim molt més de 4.000 aturats, no baixem de 4.000, d'altra banda, a mi, bueno, no baixem de 4.000, i finalment en un marc d'empobriment generalitzat, fa 5 anys ser 1.000 eurista era ser un pringat, i ara és un privilegiat. Per tant, hi ha menys aturats, però les condicions han empitjorat massivament i la gent marxa i hi ha molta gent que no s'apunta. Per tant, la dada és relativament positiva.
Ho deixarem aquí perquè ja no tenim temps per tractar un altre tema. Francesc Carol, de Convergència i Unió, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, Ignasi Bé, de la CUP. Moltíssimes gràcies als 5 per haver vingut. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon, i el recordem també a les persones que ens escoltin que si avui no poden anar al ple però el volen escoltar, el podran seguir des de la web de cuat.cat, on els oferirem, com sempre, íntegrament. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. In the sky, also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
Everybody gotta save for yourself. Make the coolie on the pono for help the other one. And when you make the coolie on the, you know, pono, then it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing.